Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Passen 7 minuts de les 11. I seguim descobrint cellers del Penedès i persones que fan el Penedès una mica millor, i no podia faltar parlar amb un celler, amb el celler que tenim avui, per tres raons. La primera, perquè la sintonia de la secció és la banda sonora de Nissaga de Poder i ells van ser un dels escenaris principals. Segon, perquè estem a les vacances de Nadal. I tercer, perquè són un dels cellers més emblemàtics del Penedès, de casa nostra. Lògicament, estem parlant de cellers Nadal i ho fem amb el seu enòleg i propietari, el Xavi Nadal. Molt bon dia.
Hola, què tal? Com anem?
Doncs amb moltes ganes, Xavi, de parlar amb tu i de descobrir-vos una mica més. Abans que res, per tota la gent que no et conegui, qui ets?
Sí. Bueno, ja sóc la tercera generació de Nadal. L'enòleg, aquí que dirigeixo actualment el celler, i bueno, bàsicament em dedico a això.
Sempre, bé, ets la tercera generació, has estat molt envoltat de vinya i de vins des de ben petit. Sempre havies tingut clar que volies dedicar-te al negoci?
Bueno, les generacions de Nadal des de 1510, gràcies a la figura de l'hereu, pues hem nascut i hem viscut aquí a la finca. I va ser aproximadament... Primer vaig fer una carrera d'informàtica, però el típic, el que no t'agrada, penses que t'agradarà, no era el meu, i a partir d'aquí va haver un gir totalment sobtat i em vaig començar a formar per tot el tema de portar el celler. Primer vaig anar a Falset, després vaig fer a Dijon, viticultura i enologia a Dijon, a França, i ja està, fins al dia d'avui.
Fins al dia d'avui, això sí, ja portes bastants anys al capdavant de Nadal, i bueno, molta gent el que fa és relacionar-ho sobretot amb les bombolles, no? Però més o menys el 1998, si no m'equivoco malament, vau decidir ampliar la gamma, també vau començar a fer doncs, vins blancs, fins i tot vins dolços. Per què vau decidir fer el salt i ampliar la gamma?
Bàsicament pel canvi climàtic. A partir del 96 comencem a percebre un canvi climàtic, és a dir, temperatures mitges una mica més altes, un clima més sec, reduint molt la pluviometria, no, però en tot cas amb una pluja més sobtada, és a dir, que el sol disposava menys d'aigua, i tot això una mica el que proporciona, ens va proporcionar són raïms una mica més dolços, i ens va obrir la porta primer a elaborar el primer vi dolç de Botrytis, que és el, si algú coneix els sauternes elaborats al sud-oest de França, són vins com per prendre com aperitiu, amb foie gras, amb formatges blaus, amb ostres, són vins de contrast. I després vam treballar per començar a comercialitzar vins de Xarel·lo. Actualment comercialitzem dos vins blancs, un de Xarel·lo blanc i un elaborat a partir de la varietat Xarel·lo vermell, que aquí a la finca hi ha unes 7 hectàrees i que fa 15 o 20 anys, avui hi ha unes 100 hectàrees i fa 15 o 20 anys va estar a punt de desaparèixer, no? Però bàsicament pel canvi climàtic, perquè no tenien cap ganes d'elaborar vins dolços amb les condicions climàtiques, diguem-ne, de les dècades dels 90 i anteriors, no? Que era un clima que plovia més, el setembre era més plujós, més fred, i per tant teníem un tipus de rinc que no el veiem exactament amb les característiques per elaborar grans vins blancs.
O sigui que bàsicament també va ser, no?, escoltar una mica el que deia la terra, el que deia la vinya, i llavors doncs, adaptar-se a la situació. Ara justament estaves parlant d'una varietat que és el Xarel·lo vermell, que em crida molt l'atenció, perquè primer de tot, molts no ho coneixem, ja ho deies que no n'hi ha gaire, i a més, diem Xarel·lo, vale, Xarel·lo és una varietat blanca, la més típica aquí, però vermell, exactament què és i quin resultat, quins vins et dona això?
Bueno, d'entrada, la morfologia és, si fem una flota en blanc i negre, és igual que el Xarel·lo blanc al vermell. És una mutació del Xarel·lo vermell del Xarel·lo blanc, el que et dona el rim més bonic del món. Si veieu algun dia Xarel·lo vermell, té un color rosadet, té té molt, molt, molt poc color i, per tant, en plena maduració es veu pràcticament la llavor del gra, saps? A contrallum. I et dona vins, bueno, molt frescos, molt gastronòmics, amb un grau sobre els 13 graus, més volum, i realment on te podries posar un vi blanc i un vi negre, qualsevol menja, i pots posar un xarel·lo vermell. No? Són grans vins diferents i amb un segell propi, totalment diferenciats en quant a perfil d'aroma, que et dona sabors més sofisticats, més mentolats, saps? Té una amargor molt agradable. No ho sé, són grans vins.
Doncs aquest xarel·lo vermell, estàvem descobrint una mica les seves característiques, que és això, que és una varietat que es coneix molt poc, i deies que era molt bonica, i ho corroboro perquè teniu un vídeo a la web on es pot veure una mica doncs, aquest xarel·lo vermell, i es veu que només colliu a mà. Per què heu decidit això? Quins beneficis té? Perquè jo veig, primer, un gasto molt gran, això de collir a mà.
Collir a mà, bàsicament, bueno, és una de les normes de Corpinat, que després en parlarem.
Sí.
Bàsicament, collir a mà et permet, primer de tot, entrar el raïm sencer al celler, el que vol dir que no hi ha processos de prefermentació abans de fermentació. Et permet un any una mica complicat, que afortunadament el clima del Penedès, els anys, es dona sempre, quasi sempre, grans collites, però si trobes un any especial, el raïm que no t'agrada el talles i se'n va a terra. Per tant, entra només el raïm ideal per elaborar grans vins, no?, o escumosos. Per una altra banda, el raïm sencer, a nivell de premsat, també per vins escumosos, és molt més fàcil el premsat i pots fer una feina més qualitativa.
Mm. Sí, que bàsicament això, no?, dona més qualitat, això sí, també més feina, perquè al final, sí. Doncs...
És... Bueno, miracles no n'hi ha, miracles no n'hi ha.
Sí. Sí, sí, no. I tampoc, no sé, encara no es deuen haver inventat robots que collin a mà com les persones, això encara no existeix.
Doncs... No, millor que no hi siguin, perquè les persones també ens hem de relacionar, no? Si no, arribarà un moment que no, l'essència de les coses es perdrà i... La percepció de qualsevol producte agroalimentari, en aquest cas el vi, jo penso que hi ha la part una mica més romàntica, més de coneixement del celler, que t'acaba de donar un plus de satisfacció, no?, quan ho consumeixes, i això no s'ha de perdre mai.
Doncs això no s'ha de perdre mai, igual que la història, volia també, avui vull parlar una mica de tot, perquè m'agrada molt que la vostra finca, a part de ser l'escenari de Nissaga de Poder, fa molts anys va ser un camp d'aviació, no?
Aviam, la història aquí, a casa nostra, l'avi va començar a elaborar els primers escumosos l'any 1943, i ell comença bàsicament perquè aquí hi havia un dels quatre camps d'aviació del Penedès. El 10 d'abril del 38, bueno, de cop i volta es van plantar aquí per arrencar 50 hectàrees de vinya, la meitat de la finca, i a partir d'aquí, doncs, bueno, neix la història de Nadal. L'avi en aquells moments ja feia moltes dècades que el vi que produïa la finca el destil·làvem i comercialitzàvem el col de vi. I ell estava una mica dubtós de que aquest model de negoci fos el seu model de futur perquè volia valor afegit, no? A partir d'aquí ell va fer dues coses. La primera, se'n va anar a França a estudiar amb tot l'històric de la finca, les característiques del sol, el clima, estudiar quin gran vi podia produir. Al cap de dos o tres mesos va arribar i va comunicar a la família que elaboraria grans vins escumosos, el que li va semblar una bogeria a la família, com ho pots imaginar, aquella època. I després, com a bon català, doncs, va agafar la seva persona de confiança, va agafar el col d'aquí a la Fassina i se'n va anar a la Manxa, va llogar un celler i allà va produir misteles i va fer grans beneficis que li van poder permetre construir la cava fundacional, la primera de tota, que està a 20 metres sota terra i que, bueno, que manté unes condicions úniques, amb els 16 graus naturals de temperatura, la humitat adequada i tot pagat. I això va ser el que la Guerra Civil va provocar aquest canvi o va accelerar aquest canvi de model de negoci que ell tenia al cap, és a dir, a elaborar i comercialitzar un producte amb personalitat pròpia i amb valor afegit, que va ser el xampany d'aquella època, no? Després ha sigut Corpinat, després Cava, perdó, i ara li diuen Corpinat.
I va assentar una mica les bases, suposo, d'aquesta empresa familiar, que, clar... hi ha hagut generació rere generació. Hi ha relleu ara mateix?
Sí, la meva filla, sí, sí. Ella està estudiant, s'està formant per fer el més bé que jo, que és, la millora de l'ADN, no? La millora generacional. I per primer cop serà una dona que ja està bé, que està molt bé, penso jo.
Doncs perdoneu, perquè estem fent el programa des de casa i hem tingut un problema de que s'ha perdut la connexió i llavors ara ho estem fent telefònicament. Pot ser que hi hagi algun problema, sobretot Xavi, em sap greu per la situació.
No, passa res, no.
Ens estigueu escoltant. Estàvem parlant això del relleu generacional. No sé, jo he sentit que això, que la teva filla és la que...
No, la meva filla s'està formant ara, actualment s'està formant. I ella serà la quarta generació i la primera generació de dones a Cal Nadal, el que està molt bé, no? Jo penso que hi aportarà un plus. I, bueno, contents, perquè hi ha molt d'esforç. Cada generació posa molt d'esforç i realment penso que pel territori aquest tipus d'empreses, que hi ha tanta i tanta i tanta història, ara ja portem més de 75 anys, no? Sí. Pues, bàsicament, s'ha de continuar. I ha de ser un dels valors econòmics, socials, culturals de les comarques, no?, i de les regions.
Si et sembla, ara anem a escoltar les preguntes que ha fet la gent, perquè no són només nosaltres els que volem conèixer, doncs, el vostre celler.
Vale.
I anem a descobrir la primera pregunta que ens envien.
Per què us vau decidir a agrupar-vos sota el segell Corpinat?
Bueno, la qüestió Corpinat.
Bueno, bàsicament ens vam decidir a agrupar-nos perquè una sèrie d'elaboradors amb una llarga trajectòria i notorietat en l'elaboració de grans vins escumosos, des de feia anys ja intentàvem distingir dins el que és la D.O. Cava un model de producció per posar en valor una mica l'essència dels grans vins escumosos d'aquí, del Penedès. No? I al no aconseguir-ho, vam crear la marca col·lectiva Corpinat. Bàsicament, Corpinat implica que totes les botelles de vi escumós que elaborem des de la primera fins a l'última, el raïm està collit a mà, és un raïm ecològic i producte procedent del Penedès. El celler Corpinat únicament elaboren a partir de vinificació pròpia, és a dir, que totes les botelles de Corpinat són botelles que tens un raïm controlat o un contracte a llarg plaç amb els viticultors, o com és el nostre cas, o d'altres cellers, collita pròpia. El premses les teves pròpies premses, fas tota la vinificació, la criança l'acaba, és a dir, hi ha un control per garantir una tipicitat i garantir una qualitat, no? Des de la vinya fins a la comercialització. Corpinat també prioritza les varietats històriques del Penedès, Xarel·lo, Macabeu, Parellada, Subirat Parent, i en quant a varietats negres, Garnatxa, Carinyena, Somoll i Xarel·lo Vermell. I, per últim requisit, les criances són llargues criances. A partir de 18 mesos de criança a la cava comencen a sortir els corpinats més joves, bueno, fins actualment a 20 i pico d'anys de criança a la cava. No? Bàsicament és això, Corpinat és una marca oberta, tots hi ha un reglament, tots els cellers que la compleixin i poden entrar a formar part, i funcionem per unes auditories d'allò anuals. Hi ha 3 auditories l'any que controlen una mica tots els requisits. No? Bàsicament seria això, Corpinat. I era un... No ho sé, l'avi ja va començar, com va començar l'any 1943, ja feia ecològic, no hi havia res més. Prioritzava les varietats tradicionals, feia llargues criances, tenia clar que havia de controlar tot el cicle de producció per comercialitzar uns escumosos amb una tipicitat i una garantia. I una mica, bueno, estic molt content perquè hem sigut un dels fundadors i una mica és la materialització d'aquella idea que ja l'any 1943 tenia Ramon Nadal Giró, no, el meu avi.
Doncs hem descobert això de cortinat, que doncs, des de fa un temps, això, ara no estem parlant de cava, en el cas de les vostres bombolles, escumosos, estem parlant de cortinat, i doncs, ens ha quedat més clar de què es tracta aquest segell. Ara, si sembla, Xavi, anem a escoltar el segon tall que ens han enviat.
Creieu que la casualitat que us digueu Nadal ajuda a vendre més durant aquests dies?
Sí,
aquesta pregunta fa gràcia, eh?
Sí, bueno, sempre ens l'han fet i a tothom li fa gràcia que ens diguem Nadal i més en aquestes èpoques, saps? Ens felicitem cada dia. Bàsicament, per aquí el mercat català és un nom que, evidentment, fàcil de recordar, que cau simpàtic i penso que més aviat ens facilita que no pas ens perjudica. I, sobretot, a nivell internacional, jo et diria que és un nom molt... És una marca fàcil i interessant. En tant en quant, una mica a través de la popularitat del tenista i, sobretot, aquells països amb cultures molt diferents a la nostra... el dia si prenen un Nadal i es queden prendats una mica de la qualitat i els hi agrada, pues realment és molt fàcil de recordar la marca i el nom, és a dir, que sí, ens facilita la comercialització. És una marca de valor, sí, jo diria que sí.
Ostres, clar, no ho havia pensat. Clar, el tenista Rafa Nadal també és mundialment conegut i llavors també molta gent fa que s'associï això. Doncs sense voler, mira, una feina de màrqueting molt, molt ben feta.
Sí, a més tenim allò el domini nadal.com que vam agafar els principis d'internet, si no, no ho tindríem. I això també ens permet, si fas una cerca de Nadal, evidentment, primer surt el tenista, però la segona o tercera pàgina de... no sé quants cents de milions d'allò, sortim nosaltres. Vol dir que al final està molt bé, sí.
Això ajuda molt a posicionar-nos. Doncs, si et sembla, Xavi, que ja ens queden res, menys de 5 minuts, ens agradaria que ens ajudessis a descobrir algun dels teus vins o corpinats. Som-hi. Doncs, Xavi Nadal, quin és el vi o corpinat que ens proposes?
Mira, us proposaré un corpinat. L'RNG, que vol dir són les inicials del nom de l'avi, Ramon Nadal Giró, Brut 2014. Com podeu comprendre, el vam fer en honor del fundador. L'any 1993 va sortir les primeres ampolles, el 50 aniversari del celler. Concretament d'aquest corpinat brut vam elaborar 8.425 ampolles, és a dir, una producció bastant limitada. I ha estat 7 anys a la cava, reposant, en criança, la cava fundacional a 8 metres sota terra, que és 16 graus de temperatura constant tot l'any, que és on posem aquestes anyades de molt llarga criança. No? És un brut molt suau, i equilibrat, té uns 4 grams de litro a 4 grams de sucre per litro. Només s'elabora de les collites excepcionals de xarel·lo, perquè bàsicament són dues terceres parts de xarel·lo o cupatge i una tercera part de parellada, és a dir, que combinem més la força i la complexitat del xarel·lo amb la suavitat de la parellada. És un casament, un maridatge, un cupatge molt, molt interessant. I, bueno, dona això, tot plegat, ens dona un vi escumós amb una mica més de volum, més cos i més cremós en boca que un cava o un vi escumós d'aquí al Penedès més clàssic, de tall més clàssic. A mi m'agrada molt com a aperitiu amb formatges curats i també m'agrada molt en aquells plats condimentats o guisats on t'hi posaries un vi negre, perquè realment el cos i l'estructura que té i tot plegat fa que combini molt bé i puguis gaudir del plat. I, a més, aquest plat una mica et posi en valor també les característiques de sabor i d'aroma del corpinat, no? És un corpinat que el trobem a la botiga especialitzada per 23 euros per ampolla. I bueno, es pot trobar a la botiga especialitzada i si no també sempre un recurs és la botiga online, que també tenim botiga online. I bàsicament
doncs,
això, és que, això és el que us volia explicar d'aquest corpinat tan especial.
I Xavi, quin és, creus que seria un bon moment per portar-lo? Ja has dit que sobretot seria pels aperitius i per acompanyar-lo, però seria més doncs, per un dia de Nadal, per anar a casa dels sogres, allò per quedar bé, quan el recomanaries tu portar?
Bueno, ens hem d'anar acostumant a portar més aquests productes especials del Penedès quan anem a casa d'algú que estimes, no? Si no, si vas forçat, bueno, llavors porta el que vulguis, però si realment vols quedar molt bé, aquests productes jo penso que sorprenen. A més, és un producte molt, molt ben presentat, amb la botella una mica com reflexa una mica la nostra manera de fer, una mica senzill, és transparència, és una botella clàssica de cava, però que és transparent, on es veu el color. I, bueno, jo bàsicament una mica el que t'he dit, jo el portaria, però penso que per plats principals és un gran producte, no?, per regalar, i d'allò s'ha de consumir no excessivament fred, aproximadament a 8 graus. Evidentment, cada consumidor té les seves... Tots tenim les nostres manies, hi ha qui li agrada una mica més fresc. Però, bàsicament, això... I, bueno, ja no sé, segur que funciona la mar de bé si ho feu d'aquesta manera.
Doncs ens ho apuntem, Xavi Nadal, al RNG de Ramon Nadal Giró. Ho dic bé?
Sí, sí.
El 2014, doncs ens apuntem. Serà un bon regal per aquests dies de Nadal i un plaer, Xavi, que ens obris telefònicament, en aquest cas, les portes de casa teva. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, molta salut i bones festes.
Igualment.
Que vagi molt bé.
Todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco. Sería posible que yo en el peor de los casos me hiciera una llave de judo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando. Porque es más cómodo engañarse.
Bon dia, són 12:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Repassem tot seguit algunes de les informacions que ampliarem al punt de la una al Penedès migdia. El claustre dels Trinitaris acull tallers d'arts i oficis medievals pensats per a nens i nenes de 5 a 12 anys. El claustre dels Trinitaris acull fins al 4 de gener 4 tallers d'arts i oficis medievals, una activitat lúdica i educativa que organitza l'Ajuntament de Vilafranca dins del seu programa Comparteix la màgia en col·laboració amb l'Escola Municipal d'Art Arsenal. Es tracta de 4 tallers de raco, de mandala, joieria feta amb pedres de riu i fusta i llana, en la que els nens i nenes de 5 a 12 anys poden participar fent les seves pròpies creacions. Cada un dels 4 tallers té el seu propi espai i els nens i nenes que visiten el claustre i participen de les activitats poden anar seguint el recorregut creatiu. Un artesà els explica les característiques de la tasca a realitzar i els hi dona les corresponents instruccions. L'activitat està en marxa encara fins demà dijous i també els dies 3 i 4 de gener. Als matins, entre les 11 i la 1 del migdia, i a les tardes de 6:15 a 7:45 del vespre. Cineclub Vilafranca recupera Harry Potter i la Pedra Filosofal en el 20è aniversari de la pel·lícula. Ho farà amb dues projeccions. La primera tindrà lloc demà dijous a les 6 de la tarda i serà en versió original subtitulada. La segona projecció es farà el dimarts 4 de gener a la mateixa hora i en versió doblada. Tots els que hi assisteixin en aquestes sessions disfressats de l'univers Harry Potter podran entrar gratuïtament. L'any 1997, l'escriptora J.K. Rowling va publicar la primera novel·la de Harry Potter, el nen aprenent de mag, que va connectar immediatament amb tota una generació de grans i petits. El 2001, el personatge va fer el salt a la pantalla gran de la mà de Chris Columbus, un mestre del cinema infantil. 7 novel·les i 9 pel·lícules després, Harry Potter és ja una icona dels nostres temps. La companyia Cirque Chic porta el seu espectacle Tachan aquest dijous a Cal Bolet. Com és habitual en aquestes dates nadalenques, el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca programa un espectacle familiar relacionat amb el circ. En aquesta ocasió, la companyia Cirque Chic porta demà dijous a les 6 de la tarda al Teatre Municipal Cal Bolet el seu espectacle Tachan, recomanat a partir de 3 anys. Es tracta d'un espectacle de circ postclàssic interpretat únicament per dos artistes. Partint del circ tradicional, el desmunten i tornen a crear mantenint l'essència, l'entusiasme i el risc. Entre dos artistes aconsegueixen crear tota l'orquestra, els equilibristes, domadors, pallassos, forçuts i presentadors. La direcció de Tachan corre a càrrec de Tàtels Pérez i l'espectacle està interpretat per Ton Montaner i Dani Tomàs. Encara queden algunes poques entrades disponibles al web espectaclesvilafranca.cat. I els administradors de la Festa Major de Vilafranca vendran loteria a la parada del mercat. Els administradors de la Festa Major 2022 posaran aquest divendres parada a la plaça de la Vila davant del seu local per vendre loteria del nen. Divendres 31, recordem-ho, se celebra mercat setmanal en comptes del dissabte, que és el primer dia de gener, i per tant festiu. La parada estarà instal·lada de 10 del matí a 2:15 i el número que es juga és el 44.060. Té un cost de 5 euros la participació i 1 euro de cada butlleta anirà destinat a la Festa Major 2022. A banda de la parada, la loteria es pot comprar en diferents establiments col·laboradors fins al dimarts 4 de gener.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Torna la màgia a Òptica Roig. La màgia de veure-hi sense límits. Aquestes festes, regala't el millor en visió amb l'exclusiva lent Smart Life de Zeiss. Vine a veure'ns, gaudiràs del millor aparador de Vilafranca. Òptica Roig, Rambla Sant Francesc 15, de Vilafranca del Penedès. Òptica Roig, patrocinadors del Futbol Club Vilafranca i adherits a la campanya Vilafrancs.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Passen 7 minuts de 11:15. estem escoltant aquest megamix que nadalenc que tant ens agrada del Miquel Villalba i del Gerard Morató, perquè ara arriba a descobrir el secret de les Nadales. Avui ens en porteu preparades dues, no, Miquel?
Sí, sí, sí. Avui portem dues Nadales i les compararem una mica.
I
l'aspecte rítmic.
Les comparacions normalment diuen que són odioses. Avui, en aquest cas, Gerard, com serà?
Bé, en aquest cas, compararem la relació música-text i la relació la farem comparant el desembre congelat i les 12 van tocant, perquè una té un petit problema en relació a la música-text, en canvi l'altra és la perfecció total i absoluta. I us explicarem això.
De petit res, és un problema molt greu que a mi m'indigna personalment bastant.
O sigui, tu creus que és un gran problema.
Jo penso que és un gravíssim problema.
I estem parlant del desembre congelat, no, el que té el problema?
Sí, escoltem-la un momentet.
El desembre congelat, confós es retira. Abril, la flor es corona, tot el món et mira. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor d'una d'una rosa vella, fecunda i ponzella.
Doncs estem escoltant aquesta cançó, El desembre congelat, de la Nederman, una de les dues germanes que discutíem ara quina germana és millor, no?
Sí, fora de micro teníem aquesta conversa. En realitat són totes dues que toquen aquí. La Meritxell crec que toca el piano i la Judit està cantant.
D'acord, i què ens hem de fixar aquí?
Doncs mira, abans de parlar d'aquest greu problema que té El desembre congelat, d'on diries que surt aquesta cançó? Qui creus que la va compondre o així? Et tornem a interrogar, Clara, per veure què...
No, perquè després de que em diguéssiu que Pau Casals no havia fet El cant dels ocells, jo ja em rendeixo i no penso aportar res, que al final és més val estar callat i semblar tonto que no parlar i esvair qualsevol dubte. O sigui que callo la boca.
D'acord, doncs explicarem l'origen d'aquesta cançó. En realitat... És una cançó que no és ben bé original, o sigui, és una cançó que prové d'una cançó de taverna francesa, pel que sembla.
Uau!
O sigui, una cançó que es cantava als bars al segle XVII o així, que bé, França estava de moda i l'apropiació cultural sempre ha funcionat, ho veiem ara, aquí tothom... Tot qui celebra Halloween, i en realitat no és una tradició d'aquí. Doncs el mateix passa quan ens apropiem de cultura d'altres regions amb les que estem en contacte. I en aquest cas és una cançó de taverna que es diu Quand la mer rouge a paru, que ara l'escoltarem. La semblança no s'acaba de veure molt clara fins al final de la melodia, o sigui que hem d'escoltar ben bé fins al final, d'acord? Ara
la sentirem.
Som-hi.
Quand la mer rouge a paru, aux yeux de Grégoire, aussitôt ce buveur crut qu'il n'avait qu'à boire. Mais son voisin fut plus fin, voire que ce n'était pas. Il ira papa, il ira sa sa, il ira, il ira sa, il ira sa toute, sans en voir un goutte. Alexandre, dont le nom a rempli la terre, n'aimait pas dans le canon qu'il aimait le verre.
Doncs, home, jo ja he sabut trobar el moment que sí que... Quan és una divina flor, això sí que es nota, no?
Sí, i després el da-da-da-da, da-da-da-da...
Sí,
això també
sí,
és... O sigui, la resta de la melodia s'assembla una mica, es va anar transformant, esclar, però... Ei, perdó per la gravació, perquè és molt sòrdida, eh? És bastant... És la més... És l'única que he trobat a YouTube que poguéssim rescatar. Però bé, això és el que es cantava llavors a les tavernes. Llavors va anar modificant-se mica en mica i d'un text que és profà, que parla del Mar Roig i de que com algú es pensa que és molt de vi i llavors se'l vol veure, és com una cançó molt, molt de bar, en realitat. I això va anar transformant-se cap a una cançó de Nadal, però en manté aquest aspecte lúdic. Vull dir, això, d'una ro, això no és una cançó seriosa, en realitat. És una cançó com per, de passar-s'ho bé i de cantar amb els teus col·legues, en realitat. Doncs sí, té aquest aspecte. Diferent del cant dels ocells, que és més seriosa, no? És més culta o així, o el Santa Nit, que és més dolça, que n'hem parlat aquests últims dies, doncs aquesta és més de conya.
Més de conya. I estàu dient això, que el Desembre Congelat té un problema molt gros, no? Quin és aquest greu problema, Gerard?
Anem a entrar en matèria, que aquí és on hi ha la carn del programa d'avui. Bé, parlarem una mica de la relació entre música i text, en aquest cas. Aleshores, si jo canto la melodia del Desembre Congelat, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Sí, està tot molt clar, tot funciona perfectament. Portaré la pulsació perquè s'entengui on estan els accents musicals. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Sí, és una cosa molt intuïtiva, no cal ser un músic de professió, diguéssim. Si una persona va a un concert, diguéssim, i està escoltant aquesta cançó, allà on el peu aniria picant a terra, diguéssim, estem parlant d'això. Aleshores, què passa amb el text? Perquè això no és música instrumental, estem dient coses mentre cantem. Què passa amb el text? Ara ho llegiré, com si no fos una cançó, com si fos un poema. El desembre congelat, confús, es retira. Hi ha unes síl·labes tòniques, hi ha unes síl·labes àtones, això sí que tots ho sabem, perquè tots ho hem...
Sí, això ho hem fet a català, sí, sí.
Exactament. Aleshores, què passa quan agafem aquest text i el col·loquem a sobre d'aquesta melodia? Ens queda el desembre congelat, confús, es retira. Què passa amb el congelat? Congelat. Quan parlem, diem congelat. No diem congelat. I diem confús, no diem confús. D'acord?
O sigui, bàsicament el que estem fent és fer malament. Estem fent malament les síl·labes tòniques i àtones, no?
Sí, en favor de la música, en aquest cas, estem canviant les síl·labes tòniques d'algunes paraules. En alguns casos cauen bé i en alguns casos cauen malament. Però home... vull dir, entendrem ara la indignació del company Miquel quan parla d'aquesta cançó.
Clar, clar. I a més, això també fa que costi més d'entendre la lletra. Perquè, clar, si tu et penses que, clar, que ha de dir congelat i et diu congelat, doncs entens coses diferents. A mi em passava que ara que has llegit una mica la lletra no sabia el que deia quan ho cantava quan era doncs, més petita. Digues, Miquel...
Sí, jo voldria posar un exemple de que no és un problema del text. El text és bo i tampoc és un problema de la música, perquè la música és molt maca, és una de les melodies que més m'agraden, en realitat, de Nadal. Però volia il·lustrar que si posem un altre text que també ens agradi, com posa-li que diem Gloriós Sant Fèlix, que de Vilafranca n'és patró, d'acord? És un text que ens agrada.
Sí.
En canvi, si el cantem amb aquesta melodia és Gloriós Sant Fèlix, que de Vilafranca n'és patró. I clar, això és horrible. No casa per enlloc.
És horrorós. Sisplau, Miquel, no tornis a fer, eh?
És horrorós. No sí. Ho tornaré a fer. Però, en canvi, el text és guai. I la música també. El problema és com s'ajunten les dues coses. I volem posar també un parell d'exemples d'altres cançons també bastant conegudes. No són de Nadal.
Miquel, però... si em permets, pots posar el currículum. M'han dit que no digui més... a Ràdio Vilafranca, Gloriós Sant Fèlix, que de Vilafranca...
no s'havia sentit mai cantat. En aquesta ràdio.
Cantat. Cantat així, segur que no. Tergiversat d'aquesta manera, mare meva. Sí, sí.
Tenim més exemples.
Tenim dos exemples que m'indignen especialment... Bueno, m'indignen, sí. Sí, diguem-ho clar. De moments en què els accents musicals no han anat gens d'acord amb els accents del text.
D'acord. Quina és la primera?
El primer és una cançó que coneixereu bastant bé. És el primer dels dos exemples que ara us sentireu. Prou, fins aquí.
Ah, fins aquí.
Què vol dir?
Va, jo crec que aquí ja m'havia motivat a cantar. Digues.
No, què vol dir nascut? O sigui, nascut entre Blanes... No, això no pot ser.
És clar, hauria de ser nascut.
Clar, podria ser nascut entre Blanes, com que no caigués el nas, que és la síl·laba àtona, a la primera nota, que és forta, que és molt potent, i va i diu, nascut entre blanes. No, això no funciona. De fet, la cançó és molt mítica, eh?
Molt malament, el sopa de cabra.
És un nom, és en nascut, no ho sabíeu que està parlant. Clar, és en nascut està entre Blanes i Cadaqués.
És una altra... No, és que no entenem bé la lletra, no? Això és culpa nostra.
Ah, esclar.
Bé. Bé, era una broma, per si ho havia... Val, que és el segon...
Aquest és el segon exemple. Segur que també reconeixereu la cançó molt fàcilment.
La vella Montserrat.
Ui, aquí no ho he sabut veure.
Ah, doncs aquí jo penso que està dient la vetlla Montserrat. Montserrat, ja, la nota de Montserrat, que és la síl·laba tònica, que és l'última, ja és més llarga la nota, i aquí ja s'entén. Però abans ha dit la vetlla Montserrat.
Ah, dius, vella? Ja,
està posant
sí, clar. Vella hauria de ser.
De tot arreu on no toca.
Doncs els clar. Pets també, amb aquest bon dia, no estaven molt inspirats.
Doncs sí. Jo, quan sento aquestes coses i... Ai, m'entra una angoixa de dir no, podeu fer el favor de posar bé el text a la música com toca.
No és fàcil trobar una alternativa, perquè si fas la vella Montserrat queda com una cosa així tota tova, i en canvi quan vols fer una cosa més rítmica has d'anar molt en compte, perquè les síl·labes i notes poden quedar absolutament capgirades. En fi, problemes del segle XXI.
Exacte. I llavors, doncs, esteu dient que és complicat, però hi ha solucions reals o ens hem d'aguantar i ja està?
Bé, sí, pots fer una cançó que coincideixi com és l'exemple de l'altra Nadala que us volíem fer avui, que és Les 12 van tocant.
Doncs estem escoltant Les 12 van tocant de Quartet Mel. I per què dieu que aquesta sí que és la perfecció, Miquel?
Aquí,
doncs perquè aquesta va de... Les 12 van tocant, ja has nat el Déu infant, fill de Maria. Totes les síl·labes tòniques del text cauen en les síl·labes, o sigui, en les notes, que a nivell melòdic tenen més accent i les notes són més llargues, o sigui, les 12, la nota que diu 12 és més llarga. 12 van tocant, la nota de tocant també és més llarga que les altres. Ja has nat el Déu infant, fill de... O sigui, les notes llargues i accentuades melòdicament coincideixen amb les síl·labes tòniques del text. Per tant, és fantàstic, això.
Gerard, tu penses el mateix?
Sí, és un molt bon exemple. I des d'aquí llanço un avís a la gent que en aquests dies... que estem tots confinats a casa, etc., vulgui compondre una cançó, aneu amb compte. Sí, aneu amb compte en la relació text-música. No és tan fàcil com sembla. Pot prendre mal molt, molt fàcilment.
Doncs a tots els cantautors, a tots els compositors, a tota la gent que tingueu ganes d'escriure cançons aquests dies, sobretot seguiu el consell del Gerard Morató Vinyes i el que heu de fer és vigilar molt a l'escriure, fer bé la lletra i la melodia, les dues coses. Gerard, Miquel, moltíssimes gràcies per descobrir-nos el desembre congelat, que es veu que no està tan ben fet com semblava, i la perfecció de Les 12 van tocant.
Gràcies a tu, Clara.
Una abraçada, nois. Adéu, vagi bé.
Adéu.
Josep, a bon, a bon, a bon.
quan falten 8 minuts per arribar a les 12, comencem a encendre aquestes línies telefòniques, aquest 938-27-26-26, i esperem les vostres trucades. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Doncs això que dèiem ara mateix, ja podeu començar a trucar al 938-27-26-26 i us anirem donant números per aquest sorteig que farem el divendres i que s'està engreixant molt. Tenim una ampolla de cava Oriol Rossell, una ampolla de cava Nadal i també tenim una visita i cata al celler Maria Casanovas. Tot això és el que regalarem d'aquí a dos dies ja, perquè som dimecres, falta poc perquè arribi el divendres i perquè arribi el final d'any, així que truqueu-nos, xerrem una estona. Avui tornem a preguntar per Nadales, quines són les vostres Nadales preferides, perquè clar, estàvem parlant amb el Miquel i el Gerard de Nadales i no volem canviar de tema. I comencem repartint el número 8 a la Roser. Roser, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està, Roser?
Molt bé.
Sí.
Molt
quina,
bé.
Quina Nadala ens vols presentar avui?
Mira, a mi m'agraden totes.
Sí.
Posem el 25 de desembre, que és més. És maca, però totes són maca. M'agraden totes les Nadales. Són molt boniques.
Sí. Quan s'ha de començar a escoltar Nadales?
Eh?
Quan s'ha de començar a escoltar Nadales? Tot l'any o només els dies aquests?
No, jo crec que els dies aquests, oi?
Sí, sí.
Home,
sí, sí.
Si no, tot l'any no tindria cap gràcia.
Sí, vai, aquí. Sí, així es reserva a uns dies, com també els postres i tot
sí,
això.
Sí, a mi m'agraden molt. És igual, sigui la que sigui, m'agraden molt.
Sí. Sí. Doncs, Roser...
Sí. No t'hauria dir quina és la preferida, perquè és que m'agraden. La sento i m'agraden.
Mm. Sento les...
I a més, esclar, escoltar-les de que no sigui festa, jo sé, aquests dies són la gràcia, no?, d'escoltar-les.
Sí, bueno, hi ha molta gent que no li agrada el Nadal, però tu ets
no,
de les
ja,
que sí.
No, ja, clar, també, també. És que
hi ha
és
gent que odia.
Sí, sí.
Doncs, bueno, pues... Roser, una abraçada, molta sort. Això,
bueno,
guarda't el número 8.
Vale.
Vinga, adéu. Ens sentim. Adéu.
Adéu.
I segueix sonant aquest telèfon. Anem a donar el número 9 al Josep. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Josep?
Bé, bé, molt bé. Mira, gaudint d'un dia solellat i esplèndid.
Sí, sí, avui fa molt bon dia. Ja has sortit al carrer?
Sí, sí, ja he sortit.
Tens la sort que veig que no estàs confinat. Quina Nadala t'agrada?
No. Bueno, n'hi ha moltes. Una coral, les cantem totes, però bueno, direm les 12 van tocant.
Les 12 van tocant. Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep, per aquesta recomanació i que acabis de passar unes bones festes.
Igualment, que paguen bones festes, una bona sortida, una bona entrada d'any per tothom.
Sí, una abraçada, adéu.
Adéu.
Doncs això, esperem les vostres trucades al 938172626 perquè us donarem números per aquest sorteig que farem el divendres d'una ampolla Oriol Rossell, una ampolla Cava Nadal, una visita més una cata a Maria Casanovas. Estem molt esplèndids, bueno, nosaltres no, els nostres convidats dels cellers del Penedès. I, a més, segurament demà i demà passat engreixarem una mica més aquest premi, ja ho sabeu, podeu anar trucant. I ara, mentre esperem les vostres trucades, posem la cançó que ens deia la Roser, el Fum Fum Fum. I anem a repartir segurament ja l'últim número d'avui, el número 10, a la Nati. Molt bon dia.
Hola, hola, guapa. No sé què ha passat, eh? Jo estava i trucat pel fixe i estava parlant amb la Paquita.
Ah, ostres, en sèrio?
En sèrio, t'ho juro. I llavors ara...
Ai, doncs, ara... Mira, Nati, són les 12 ja, hem de penjar, vale. Perdona pels problemes tècnics, tens el número 10.
Vale, pues vinga, ja parlarem demà. Adéu, guapa.
Molt bé, una abraçada. Adéu, Nati, i adéu, Paquita, si estàs per aquí. I li donem el número 11 a la Paquita, doncs. Una abraçada a tots, adéu. Adéu.